Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Amb notícia d'última hora que Pedri no ha tingut bones sensacions a l'entrenament d'aquest matí i és seriós dubte pel clàssic de diumenge. Veurem si pot estar o no al Camp Nou diumenge i veurem si va amb Espanya o no, que avui hem conegut la primera llista del nou seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Seleccionador nou, novetats importants per les presències i també per les absències. Va José Lu, el davanter de l'Espanyol, gran notícia. Va Nacho, el defensa del Real Madrid, que és una garantia. I va Iago Aspas, Luis Enrique no el portava. De la Fuente sí, el seu talent està fora de dubte. I absències, cauen força jugadors del Barça. No va Eric, no va Jordi Alba, no va Ferran Torres i no va Ansu Fati. No faré una valoració una per una d'aquestes absències, però sí diré així en general que cap dels quatre, és evident, s'està sortint amb el Barça. Més aviat, tot el contrari. Així que ningú podrà dir que són injustes aquestes decisions. Sí que hi van Valde i Gavi, que estan a bon nivell, i Pedri, que si està bé, és indiscutible. Com us deia, veurem si pot estar o no. Així que, com sempre diem, cadascú de nosaltres faria la seva, i el que està clar és que Luis de la Fuente, igual que Luis Enrique, igual que Del Bosque, igual que Clemente, igual que Domènec Balmanya, tots segur que van fer les seves convocatòries o les convocatòries que consideraven millors per aplicar la seva idea futbolística i per guanyar els partits. L'altra notícia del matí és el sorteig dels quarts de final de la Champions. Tenim Real Madrid-Chelsea, City-Bayern, l'eliminatòria estrella, Inter-Benfica i Milan-Nàpols. El que passi del Real Madrid-Chelsea jugaran semifinals contra el vencedor del City-Bayern. Una semi que tindrà pinta de final anticipada, perquè o Inter, o Benfica, o Milan, o Nàpols, un d'aquests estarà a la final. A l'Europa League, el Sevilla es medirà al United en quarts de final, l'anada a Old Trafford. A la Lliga, partit vital per l'Espanyol demà a Cornellà al Prat, a 6:45 contra el Celta, l'Espanyol a un punt del descens amb el dubte d'Olivan, també desplaçament complicat pel Girona, que visita demà a 4:45 al Rayo, amb la baixa destacada d'Aleix García, i tenim molt i molt bo en poliesportiu aquest cap de setmana. En bàsquet avui a l'Eurolliga, Barça-Estrella Roja, en handbol tenim Copa Sobal aquest cap de setmana a Lleó, amb la presència del Barça i del Granollers, tenim Fórmula 1 a l'Aràbia Saudita, tots pendents de Fernando Alonso. Alcaraz jugarà demà semifinals a Indian Wells contra Sinner en busca de recuperar el número 1 mundial, i tenim diumenge al matí la Marató de Barcelona, que sempre és un espectacle. Com podeu comprovar, no ens avorrirem aquest cap de setmana. Comentarem avui la jugada, el nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça fàcil: guanya el Barça el clàssic diumenge? Heu votat que sí la majoria, el 62%, que no, el 38%. Us demanem també la travessa de l'Espanyol-Celta. Aposteu per la victòria de l'Espanyol al 81%, per l'empat al 18%, creieu que guanya el Celta només a l'1%, i en clau Girona us preguntem si seria un bon resultat empatar a Vallecas. Creieu que sí al 63%, que no al 37%. Héctor García està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Manu, manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil, te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui divendres, que és un dia, un matí, amb moltes notícies, molta intensitat informativa, matí marcat per la primera llista de Luis de la Fuente, pel sorteig de la Champions i per aquesta notícia d'última hora, que de seguida us ampliarem. Pedri no ha tingut bones sensacions en l'entrenament d'aquest matí i és seriós dubte pel clàssic de diumenge. De seguida ampliem i fem la prèvia del clàssic. Veurem si Pedri, a més, pot posar-se o no, finalment, a les ordres de Luis de la Fuente, que ha donat aquest matí la primera llista pels partits de classificació per l'Euro 2024 contra Noruega a Màlaga i contra Escòcia a Glasgow. Hi ha novetats importants i absències destacades. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan. No és una revolució, però sí una remodelació molt important, perquè només repeteixen, respecte a l'última llista de Luis Enrique pel Mundial, 11 jugadors dels 26 que van anar a Qatar. Destaca que moltes de les baixes són jugadors del Barça, ho comentaves. Ansu Fati no hi és, Jordi Alba, Ferran Torres, Eric García i Busquets tampoc. Del Barça només hi van inicialment 3 jugadors a l'espera del que passi amb Pedri. Són Pedri, Gavi i Alejandro Valde. Es pot quedar només en 2. No hi ha cap dels 3 capitans de la cita mundialista, ni Morata, ni Busquets, ni Coque. Ara els capitans per antiguitat són Morata, Rodri, Carvajal i Dani Olmo. Algunes de les novetats destacades en aquesta llista són Iago Aspas i el madridista Nacho. Del conjunt blanc, per cert, també van Carvajal i Ceballos. Ceballos i Fabián són 2 homes importants pel nou seleccionador. Els va tenir a la sub-21 que va guanyar l'Eurocopa amb ell a la banqueta. Porta Luis de la Fuente centrals més contundents com Laporte, Íñigo Martínez o el navarrès David García. Feia 12 anys que no anava un jugador d'Osasuna a la selecció. A la porteria cau el titular Unai Simón per lesió. Ivan Kepa, Robert Sánchez i David Raya. Hem de dir que la selecció juga partits de classificació per l'Eurocopa dissabte 25 contra la Noruega de Haran a la Rosaleda, a Màlaga, i dimarts 28 contra Escòcia i Glasgow. Però una de les principals novetats en aquesta llista és el jugador de l'Espanyol, José Lu Mato.
No, José Lu, va veure la resistència a Luis de la Fuente l'altre dia.
Sí, senyor, José Lu selección, cridaven a la resistència en Broncano. El davanter gallec, nascut a Alemanya per motius laborals dels seus pares, rep la primera crida de la selecció amb ja 32 anys, i gràcies als 13 gols que porta l'Espanyol, 12 a la Lliga, que l'han convertit en el màxim golejador nacional de la competició espanyola, José Lu estava així d'emocionat aquest matí.
No puedo ni hablar de la emoción que tengo. Estoy súper contento de poder estar en la convocatoria de la selección española. Quería agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde siempre y a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de poder estar aquí, así que no os voy a defraudar y os voy a dar todo.
L'últim pericó a la Roja va ser RDT. L'any passat no va tenir gaire sort. L'altre espanyolista que estava a la prellista de la Fuente era Darder i finalment no ha estat convocat. José Lu tindrà competència a la davantera perquè hi ha Morata, Iago Aspas, Brian Hill, Olmo, Gerard Moreno, Oyarzabal i Nico Williams. Per tant, bastanta competència. En una llista de Luis de la Fuente que ha tingut una primera roda de premsa tensa perquè la baixa de Sergio Ramos ha marcat moltes de les preguntes dels periodistes convocats a la Roja.
Sí, senyor.
Més de 7 preguntes, Joan, sobre Sergio Ramos. Des de la primera ha dit de la Fuente que no volia parlar sobre això, però li han preguntat si és una qüestió només esportiva, si li ha tancat la porta definitivament al central andalús. De la Fuente ha intentat mantenir la paciència, però al final s'ha enfadat.
Yo el tema de Sergio Ramos, de verdad, es que no tengo que hablar. Yo hablé con él lo que tenía que hablar. Es que era una conversación privada. Que no se abrí ni cerrar. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Estás Sergio Ramos en ella?
No.
Pues será que confío más en estos, ¿no? Ja està.
Així de clar. El de la Rioja, així de clar. Cas molt diferent és el de Sergio Busquets, que s'ha retirat de la selecció per voluntat pròpia. Luis de la Fuente ho lamenta i espera que altres jugadors facin un pas endavant en el seu equip.
¿Qué te voy a decir de Busquets? Ojalá le tuviéramos. Es una leyenda. Ha dejado un legado y lo está dejando cada día más porque todavía le queda mucho recorrido. Nos hubiera gustado seguir contando con él. Tomó una decisión respetable. Y seguro que van a aparecer líderes.
Seguirà Sergio Busquets un any més al Barça i potser l'ha desconvocat de la Fuente, però el de Badia va tancar la porta. També li han preguntat per un altre blaugrana que sí que està en aquesta convocatòria, Alejandro Valde. Li han preguntat si pot ser el pròxim Golden Boy, com ho van ser Pedri o Gavi, i de la Fuente ha dit això.
No estamos viendo ni siquiera algo cercano al mejor Valde, porque tiene, insisto, un potencial tremendo, está creciendo y está en formación todavía. Gente tan joven, con ese rendimiento, con esa personalidad, con ese saber estar en un club tan importante como es el Fútbol Club Barcelona, puede ganar cualquier título o distinción que le otorguen, ¿no? Pero seguro que él preferirá que ganar un título colectivo al que le den ese premio individual, estoy convencido.
Es manté Valde, que va entrar a la convocatòria per la baixa de Gaia al Mundial. Gaia també hi va, ha dit de la Fuente que compta molt amb ell. Homes joves i importants de futur per la selecció. Una selecció de la Fuente amb segell propi, que ha repetit que vol apropar el públic a la selecció i per això el primer entrenament dilluns a la Roza serà porta oberta a les 7 de la tarda.
Les novetats d'aquesta primera llista de convocats de la Fuente, de la que és dubte Pedri, com ho és pel clàssic del proper diumenge. De seguida, la prèvia del Barça-Madrid.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Un quart de 4 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Segur que Pedri estava somiant en tornar per jugar al Clàssic, però Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hem de dir aquesta hora que és seriós dubte pel partit de diumenge.
Sí, és el titular, és seriós dubte. Avui ha començat el primer entrenament que havia de fer complert en aquesta setmana a la ciutat esportiva, però no ha tingut bones sensacions i no ha pogut acabar la sessió. És dubte seriós pel Clàssic, perquè evidentment amb la distància de 9 punts no es vol córrer cap risc. Dilluns ja va fer part de la sessió amb el grup. Dimarts i dimecres, tot i que tenien dies de festa de la plantilla, el Canari va anar a la ciutat esportiva per continuar amb la seva recuperació. Ahir va fer de nou part de la sessió amb el grup, a l'entrenament de la tarda, que van tornar tots, però aquest matí no ha pogut acabar aquesta sessió. Demà es provarà en l'últim entrenament, demà dissabte a les 11 del matí, i veurà. Recordem que es va lesionar just al minut 40 del partit contra el United fa un mes, el 16 de febrer, al Camp Nou, al Barça United, i aquelles proves van detectar que tenia una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. Així que dubte seriós, Pedris. A veure, no està descartat al 100%, però no pinta bé, evidentment, la seva presència ni al Clàssic ni, lògicament, després de la selecció.
Doncs veurem si amb Pedri o sense Pedri. Pinta que sense Pedri. Les sensacions a l'equip, quines són, Víctor? Que hem sentit la veu d'alguns dels futbolistes del Barça les últimes hores.
Sí, bueno, hem de recordar que Dembélé tampoc hi serà, sí, que està descartat. I de les veus, ahir es va fer l'habitual media day, l'atenció als mitjans, han parlat molts, Lewandowski, Koundé, Marcos Alonso, Ter Stegen, i els dos que escoltarem, Ronald Araujo i Gavi. Del killer, Lewandowski assegura que el Clàssic serà especial al jugar-se al Camp Nou, on diu ell sent un poder especial. Diu també el polonès que potser calen un o dos jugadors per tenir una plantilla més competitiva, que han de ser realistes i veure que encara no estan per competir al 100% a Europa. Un altre que serà titular és el central Ronald Araujo. A Movistar li han preguntat per la posició on creu que jugarà demà, la millora defensiva de l'equip, si afecta el cas Negreira i si creu que guanyant el Real Madrid i amb 12 punts ja poden donar la Lliga per sentenciada.
Nada, yo creo que no, todavía queda muchísimo, pero sí que sería muy importante poder ganar. Un partido duro, jugamos en casa, jugamos con nuestra gente, confiamos en que van a salir las cosas bien para nosotros. Creo que sí, espero un poco el jugar de lateral, pero bueno, todavía no sabemos a lo que va a decidir el míster. Era algo que teníamos que corregir de las temporadas anteriores. Este año se está viendo el fruto del trabajo que estamos haciendo. Contento que defensivamente estamos consiguiendo pocos goles y claro, obviamente que creo que deberíamos cerrar algunos partidos antes. A mí personalmente no me afecta.
L'últim, el que no l'afecta, és el cas Negreira, el tema dels àrbits. Tampoc es fiava Marcos Alonso amb la distància de punts. Deia el defensa que fins que no estigui matemàticament assegurada la Lliga no es pot celebrar absolutament res. I un jugador clau per Xavi, també és Gavi, el de los Palacios, somia en marcar el Real Madrid. Diu que no pot aguantar per jugar al Clàssic, ho vol jugar allà i té moltíssimes ganes.
Muchas ganas ya de jugarlo, la verdad. Cada minuto que pasa me entusiasma más el jugarlo y deseando que llegue mañana el día ya. Sí, el otro día era muy importante ganar en San Mamés. El míster nos dijo que era igual o más importante que el Clásico y la verdad que al final salió bien el partido y pudimos llevarnos la victoria. Sí, siempre he soñado eso, ¿no? Meter un gol y metérselo al Madrid y la verdad que me pone muy contento eso.
Per últim, un titularíssim que serà per fi central com ell vol, Jules Koundé, diu que està molt motivat pel seu primer clàssic al Camp Nou i que serà clau la intensitat. Té clar que contra el Real Madrid no poden caure en l'error de jugar al seu estil.
Atenció, que ens acaba d'arribar un missatge del president del Barça, Joan Laporta, a través de les xarxes del club. Missatge previ abans del clàssic.
Hola, culers. Aquest diumenge tenim un gran partit. Veniu a animar l'equip més que mai. Tenim una gran oportunitat per acostar-nos a l'objectiu d'aquesta temporada, que és guanyar la Lliga. Una gran oportunitat. La campanya que estem patint no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com a objectiu, a curt termini, desestabilitzar l'equip. I a mig termini, controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem.
Molt bé, doncs la porta una mica amb la línia del missatge que ja va deixar en la trobada amb els capitans aquesta setmana. Mirant el clàssic, però amb el tema Negreira de rerefons, és evident, Víctor, un Negreira que ha estat a Barcelona les últimes hores, per fi l'hem vist, eh?
Sí, per fi se l'ha vist, ahir el va trobar el diari El Mundo a Barcelona, sortint del seu pis, del barri de Gràcia. De fet, han aconseguit aquestes primeres imatges de Negreira gràcies a una agència de detectius, Método 3. En el vídeo podem veure Negreira amb dificultats per caminar, sortint del seu portal acompanyat d'una dona, de la que no se sap la identitat, si és la seva dona o una altra, una persona que l'ajuda perquè l'acompanya i l'ajuda a caminar. A més, el diari informa que només va estar un dia a la ciutat comtal, va esmorzar a la seva cafeteria de confiança i ja ha tornat a marxar. Va estar tres setmanes fora de Catalunya, segur, sabem que uns dies a la Comunitat Valenciana, però no se sap res més de Negreira. Recordem que ell va assegurar que no pot declarar per Alzheimer, la fiscalia l'ha cridat, però és la seva defensa, i també el Ministeri Públic ha citat com a testimoni al seu fill, a Javier Enríquez.
També ha estat a Barcelona les últimes hores, Tebas, que també ha parlat de l'assumpte, clar.
Sí, ha dit Javier Tebas que segueix pensant que Joan Laporta hauria de dimitir, que no es poden amagar ni anar de víctimes, han de donar explicacions. Diu també que si el Barça té problemes són corresponsables a la Lliga, que afecta a la Lliga, i assegura que des de novembre no parla amb Joan Laporta i que li agradaria fer-ho. Aquest és Javier Tebas a la pregunta de si creu que el Barça ha pagat els àrbits per tenir alguna influència esportiva.
Jo crec que no ha pagat àrbitres el FC Barcelona, i a més ni en plural lo podemos decir, no ha habido ese pago de delitos. Lo que ha habido una situación que necesita una explicación y una respuesta clara, ¿no? Que es los pagos pues a Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 20 años, ¿no?
Sí, també diu Javier Tebas que en el cas de descens li preguntaven ¿pot descendir al Barça? Ell deia que a corto plazo no, però que el problema no seria que el Barça descendís, sinó la reputació de la Lliga Espanyola i del mateix Futbol Club Barcelona, perquè diu que al final el problema no seria tan greu perquè el Barça tornaria a la primera divisió l'any següent. Per cert, del tema Gavi, diu que el que han de fer és reduir 200 milions d'euros de la massa salarial. Aquest és el problema del Futbol Club Barcelona, i assegura Javier Tebas que poden fer palanques econòmiques, però que no serviran per fitxar.
El cas Negreira ho contamina tot. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
A tots, sí, per desengreixar una mica, va. Vull saludar la Glòria Bascompte, que és la presidenta de la penya barcelonista de Sant Esteve Sarrovires, que és el poble de la Rosalia. Glòria, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, Glòria, clàssic Barça-Rosalia, vaya combinació, estareu encantats al poble amb tot això, no?
Pues sí, la veritat sí, perquè no ens ho pensàvem.
Sí.
L'única cosa que ha trobat molta gent han sigut les camisetes cares.
Sí, això sí. Barates, barates no són. No sé si algú del poble ha comprat alguna o no, Glòria, que sàpigues tu.
No ho sé.
No ho saps. O no ho descartes, no. No ho descartes tampoc, eh?
No, perquè hi ha molta gent que m'ho ha preguntat.
Ja.
Quan estaran a la venda? Llavors ens els hi ha dit, però quan hi ha gent que els hi dius el preu, diu, ostres, t'han passat una miqueta, no?
Aquí es tiren enrere, no? Aquí es tiren enrere,
sí.
No m'estranya. Escolta,
sí,
en qualsevol cas, a veure si aquesta relació de Rosalía amb el Barça i amb el Clàssic i amb el logo i tot plegat, si li porta sort al Barça diumenge, no?
Això esperem. Això sí, perquè també tot el fullon dels àrbits també ja està bé.
Sí, sí. Fa falta una mica d'alegria, una mica de bones notícies, no? Que tot això,
sí.
Tot això et deixa una mica tocadet o trist o... No? Això
sí.
ho comenteu molt a la penya o què? Sí, no? Clar.
Sí, sí.
I què diu la gent? Què diu la gent?
Que sap greu.
Que sap greu, oi?
A veure, està greu perquè és una cosa que dius, ostres, del Barça ningú... Vull dir, que del Barça ningú s'esperava això.
Sí.
A veure, de qualsevol equip dius, vale... Però del Barcelona dius, ostres, però bueno, què hi vols fer-hi?
Sí, a veure si s'arregla d'alguna manera, encara que té mal arreglo, eh? Té mal arreglo, això.
Jo espero que sí, però almenys que no vagin a segona. Que si estan un any sense jugar a la Champions, sense jugar a la Copa League, és igual, perquè com que ja hem estat tants anys, ja no ve d'un any més.
Ja.
Però almenys que no ens vagin a segona.
Escolta, torno a la Rosalia, que imagino que aquí al poble l'heu vist créixer, no, Glòria, o què?
Bueno, sí.
Sí.
Això sí. Sí, perquè ella com a cantant i així, vull dir, entre cometes es va formar aquí a Sant Esteve amb un grup que es diu Ses Dansa, sí. I després l'entitat de flamenco d'aquí a Sant Esteve. Mm.
I últimament la veieu molt pel poble o ja poquet?
No,
ja poquet,
no
eh?
Perquè com que té la torre allà a Manresa i així, doncs sí. Pues no.
Escolta, i ella és de família culer i futbolera o què? O no gaire?
No ho sé.
Això no ho saps.
Això ja no t'ho puc dir perquè no ho sé.
Ja.
Perquè no ho sé.
Els de la penya aneu al camp el diumenge o us junteu sí. Aquí al poble per veure el partit o com us ho munteu?
No, fem el tocar. Feu? Cada 15 dies fem el tocar.
Ja. I quants us junteu més o menys per anar al camp diumenge?
Mira, aquells moments som uns 30 i pico de moment.
Està bé. I la gent està animada amb el partit o què?
Sí. Vam tenir més gent va ser el dia del Manchester.
Ja.
Que vam ser 52 persones.
Molt bé. I pel clàssic 30 i pico, em dius?
De moment sí, perquè hi ha molta gent que s'apunta a última hora, com aquell qui diu.
Encara pot caure algun més. Molt bé. Escolta, i de camí cap a l'estadi, què posareu a l'autobús? L'himne del Barça o alguna cançó de Motomami? Glòria.
Home, jo suposo que posarem alguna cançó de Motomami.
Sí, no?
En aquest moment.
Escolta, i si no hi ha temps per tot, no? Que teniu que mitja horeta o així de Sant Esteve o menys al Camp Nou.
No, mitja hora ben bé perquè fem dues parades més, perquè després agafem gent de Martorell i Sant Andreu.
Va, doncs hi ha temps de tot, de posar l'himne del Barça i de posar alguna cançó de la Rosalia també, eh?
Sí, per això que tenim temps, sí, sí.
Molt bé, Glòria, doncs escolta, que vagi molt bé diumenge, que ho passeu molt bé i gràcies per atendre'ns, eh?
Igualment a vosaltres, ja ho sabeu.
Faltaria més, Glòria, gràcies, que vagi molt bé. Vinga, rematarem la prèvia del Clàssic amb les novetats del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Ahora te pregunto por el Clásico y cómo llega el equipo, pero antes el sorteo, esta mañana, otra vez el Chelsea, Mel.
Sí, se repite la historia, aunque con una diferencia y importante, ¿no? El Real Madrid va a jugar el primer partido, el de la ida en casa, va a ser el 11-12 de abril, y el de la vuelta el 18-19, ya en Londres, ante el Chelsea. Bueno, la calificación y la forma de conocer este rival ha sido precisamente en la recta final del entrenamiento. Entienden que el grado de dificultad del Real Madrid es muy alto, después del City y el Bayern estaba en tercera posición. Hubiesen preferido, lógicamente, la vuelta. Lamentan que no se van a poder repetir las remontadas de antaño, y sobre todo porque la mayoría de los jugadores, en la gran parte de la mayoría, es un escenario diferente porque últimamente jugaban siempre la vuelta en el Bernabéu. Así que, bueno, con mucho respeto, con mucha dificultad y, como decía el Butragueño, pues a ver cómo llegan en ese momento, ¿no?
Sí, es un rival importante, es un buen equipo. Si el Real Madrid se clasifica para semis, ahí se enfrentaría a Mel, ese es el camino, sí. Con el City o con el Bayern, que esos sí eran los dos grandes cocos del sorteo, yo creo, junto con el Real Madrid.
Sí, sí, y además, de nuevo, como local el Real Madrid. Es decir, que la dificultad es añadida. Si ya la pasada temporada, con la 14ª conseguida, tuvieron que eliminar en primer lugar en octavos al Paris Saint-Germain, en cuartos al Chelsea, en semifinales al City y en la final al Liverpool, pues el camino va a ser igual o más difícil todavía que el del año pasado, ¿no? Pero, ya saben que en cuartos cualquier rival era complicado y, desde luego, no les ha tocado la parte más suave del cuadro.
Ahora, si el Madrid pasa esa parte del cuadro, los cuartos de final y las semis, Mel, si llega a la final ya, que le den la copa antes de jugarla a la final.
Bueno, en la final los jugadores que hemos podido sondear en el Real Madrid piensan que, según está montado el cuadro, Inter, Benfica y Milán-Nápoles ven claramente al Nápoles sí. como finalista.
Como equipo más fuerte, sí, sí. Pero bueno, una final Madrid-Nápoles... Bah.
Bueno, pero antes de llegar ahí, primero hay que pasar los cuartos.
Sí, claro, sí, queda
luego,
mucho.
En el caso que se pasen las semifinales,
paso a paso.
Luego ya veríamos.
Paso a paso, como dice Oliveros. Oye, pues paso a paso. Lo próximo es el Clásico, el domingo, Mel, que ya vienes contando desde hace días que Benzema va a estar. Lo que pasa que hoy no ha trabajado con el grupo, pero va a estar, ¿no?
Sí, la gente se ha puesto muy nerviosa enseguida cuando ha visto que hoy el Real Madrid informaba que Karim Benzema había trabajado al margen del grupo. Bueno, pues es el proceso normal. Recordemos que había sufrido un golpe fuerte en ese partido el otro día ante el Liverpool, que en principio solo es un golpe. Bueno, pues no tiene necesidad ahora mismo de entrar en la dinámica de grupo, de hacer partidillo y tal, porque lo único que puedes llevarte es otro golpe, con lo cual no va a haber ningún problema. Karim Benzema, como venimos contando, estará el domingo en el Camp Nou, en ese partido en el que el Real Madrid lo afronta casi, Joan, como la última bala para poder seguir optando, seguir vivos en la lucha por la Liga, ¿no? Porque los 9 puntos de diferencia, si tropiezas en forma de empate o derrota, pues ya dices adiós de definitivamente, pero si el Real Madrid saca los tres puntos, que es el objetivo que tiene, se pondría a seis y entonces piensan que podría haber liga.
Vale, para terminar, queda el entrenamiento de mañana también, pero me dibujas así un posible once, a ver cómo sonaría, más o menos.
Pues yo creo que no va a variar mucho del que jugó ante el Liverpool, ¿eh? Pues con Courtois en portería, con Carvajal, Nacho en el lateral, un Nacho que ha sido llamado por la selección, que está más motivado todavía, con Militao y Rüdiger como pareja de centrales, porque David Alaba todavía no llega. Centro del campo, yo creo que van a repetir Kroos, Modric. Tengo la duda si Camavinga o Tchouaméni. Y arriba, pues Valverde, Benzema y Vinicius.
Fenómeno. Melchor, te mando un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Otro muy fuerte para ti.
La seguida al debat.
Vine a SEAT Martorell Motor, Grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web gruplesseps.com. Martorell Motor, Grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley. El mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Tres i 32, obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, i amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo esteu?
Muy bien, home. Enseguida vamos con el clásico, con la lista de La Fuente, con sorteo de Champions, pero antes que nada, Toni acaba de lanzar un mensaje a la afición, Laporta, dirigido a animar a la gente de cara al clásico y tal, pero referencia otra vez clara al tema Negreira. Insiste en el tema de campaña para desestabilizar. Tengo ganas de contaros quién está detrás. No solo nos vamos a defender, sino que atacaremos. ¿Qué te parece el mensaje?
Bueno, me gustaría, o sea, a mí la actitud del presidente Laporta en este tema me está gustando en un 80%. Me falta el 20% final, que es entrar en el contenido y dar explicaciones, no tanto para defendernos de la corrupción, que estoy convencido que no la ha habido, sino para que los socios del Barça sepamos pues por qué ha habido esta contratación tan chapucera que nos está ocasionando esta imagen tan mala, ¿no? Yo creo que no superamos el problema solo con decir que tenemos ganas de defendernos, sino que tenemos que superarlo dando explicaciones claras de qué es lo que ha pasado en el Barça con este señor, con Enríquez Negreira, durante estos 20 años. Sí. Pero de entrada coincido con él en que, primero de todo, tenemos que defendernos de la gente que nos tiene ganas, que son muchos, y cada día nos levantamos con muchas informaciones. El otro día, por ejemplo, que supimos el árbitro de la final de Copa contra el Alavés. Caramba, qué importante esto. Y resulta que el que pita la final de Copa es el árbitro que se retira, era Clos Gómez. A todo se le quiere sacar punta y creo que está bien que el Barça tenga un mensaje contundente frente a los que le atacan.
Sí, pero faltan las explicaciones, es verdad, Petón, lo que dice Toni. Faltan las explicaciones, que ya no sé si van a llegar en formato rueda de prensa o nos vamos a tener que esperar a que Laporta las dé en sede judicial ya.
Es que hay cosas que son incontestables, amigos, y es que hay 7 millones de eurazos para el vicepresidente de los árbitros de España. Eso es una barbaridad.
Hay que explicar por qué.
Que no hay, o sea, que es que en sí mismo ese hecho es una barbaridad. es una barbaridad. Eso ya no necesita explicación. Que el vicepresidente de los árbitros de España cobre del Barça 7 millones de euros es una barbaridad. Y luego, efectivamente, segunda parte. ¿Para qué se han utilizado estos 7 millones y tal? Yo creo, mi tendencia personal es que al Barça lo han engañado como a un pipiolo. O sea, estafa de barrio. Pero todo eso se tendrá que demostrar. Mientras tanto, el hecho de haber aceptado esto, lo mejor que le ha pasado al Barça es que un día llegara alguien y dijera, ya no se paga más. Porque vamos, esto es una cosa insólita. Una veintena de años pagando al vicepresidente de los árbitros de España. No tiene sentido. Sí. Una barbaridad. Lo mire por donde lo mire, ¿verdad?
Vale, pues seguimos pendientes de las explicaciones, que todos tenemos ganas de escucharlas. Llegarán un día u otro. Y está por ver si son convincentes o no, claro. Vamos al fútbol. ¿Cómo veis el clásico del domingo, Toni? Que estamos pendientes de Pedri, que parece que no va a poder estar al final, ¿eh?
Sí, bueno, es un clásico que cada año querríamos jugar un clásico con 9 puntos de ventaja y a falta de 12 partidos para terminar la liga. O sea, es un clásico con el público a favor, especialmente por las circunstancias que estábamos comentando ahora. No tengáis ninguna duda que el campo va a ser una olla a presión más que nunca. O sea, eso en ese sentido pues nos han hecho un favor. Ya normalmente lo es, ¿eh? En un clásico no nos hace falta esto, pero sí más si cabe. Y bueno, pues con el precedente del partido de la final de la Supercopa por un lado y de la ida de la Copa del Rey por otro, por lo tanto con el factor emocional también a favor en ese sentido, aunque tengamos bajas, yo soy optimista. Yo creo que el Barça tiene más opciones para sacar adelante este partido que el Real Madrid, y teniendo en cuenta que un empate favorece más al Barça que al Madrid por el hecho de mantener la distancia de puntos, aunque perdería algo la verás, pero yo creo que un empate también sería bueno.
¿Cómo lo ves, Petón?
Pues me parece que el Barça, con ese alimento espiritual que tiene en su juventud, para hacer la comparación más cercana, va a ser muy distinto a ese Liverpool que deja jugar a Modric y Kroos. Como jueguen Modric y Kroos y enfrente tenga a ese De Jong, a ese Gavi, no sé si está Pedri. Pero esos futbolistas, como los estoy viendo yo, ya os digo que el Madrid va a sufrir muchísimo en el Camp Nou. Pero luego el fútbol te dice, mira, estos han ganado porque en una acción concreta, pero lo que es el constante del partido, esos 90 minutos, ya os digo, es un partido para que el Barça diga que estoy yo.
Ok. Acabo con la lista de La Fuente, la primera que da. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te llama la atención, Toni, de la lista?
Bueno, bastantes cambios, ¿no?
Sí.
O sea, la portería, la entrada de jugadores del Real Madrid, el solicitado y suplicado Nacho, está por fin, Carvajal, no, y aparte de estas cuestiones yo creo que son grandes jugadores, la entrada por ejemplo de arriba de Iago Aspas, de Joselu, bueno, al final estamos hablando de 26 jugadores, ha habido bastantes cambios, se nota que el seleccionador ha querido cambiar esa dinámica, también es normal después de la eliminación del Mundial. Y bueno, pues desearle a la selección y al seleccionador los máximos éxitos, ¿no? Estos dos primeros partidos contra Noruega y Escocia.
El Atleti solo Morata, ¿no? Creo.
Nada más, me parecen pocos para el equipo que ahora mismo, desde hace un mes, mejor está jugando en España. Pero bueno, joder, por lo pronto mete a David García, ya me gusta que ese central vaya a la selección.
Merino, que seguro que te gusta también, que esté ahí.
La incorporación que más me gusta de todas, claro. Y que Merino está bien.
Sí.
Y bueno, hay que ver que Luis de la Fuente conoce muy bien al fútbol español en sus categorías inmediatamente anteriores a la selección nacional. Como veis, muchos son chicos de su confianza porque lo hicieron muy bien.
Sí.
Con la Olímpica, que fueron sus campeones. Vamos a darle esa confianza que merece quien acaba de llegar.
Perfecto. Pues nada, vamos a hacer la quiniela, que tiene solo dos partidos este fin de semana, que es, Petón, el Atlético de Madrid-Valencia de mañana, que está bien.
Es un 1.
Es un 1, lo has dicho, lo tienes muy claro, sí. Y que
Es un 1,
sí, yo también lo creo.
No,
sí,
no,
sí.
No, el que me vas a preguntar ahora también es un 1.
Ah, el Barça-Madrid, ya te pongo el 1 también, vale. Pues le pregunto a Toni por los dos partidos. Atlético de Madrid-Valencia, Toni.
Yo creo que el Valencia viene con mucha confianza en su manera de afrontar los partidos defensivamente. Bueno. Le va a costar al Atleti, ¿eh? No sé, dudo entre el 1 y el empate.
Bueno, va, te acepto el doble, va, Lo, ponemos un doble ahí y el otro ya no hace falta.
Y el otro es un uno, porque es que aunque viera otra cosa diría lo
mismo. Vale, amigos, que paséis buen fin de semana. Petón, Toni, gracias a los dos, ¿eh?
Buena tarda,
bon cap de setmana. Seguim.
El VAR encerta i dona la victòria al Barça a Sant Mamés. 9 punts abans del gran clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça... Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep María Minguella, Poli Rincón
y Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Anem ara amb la informació de l'Espanyol a Sportscope. Ja hem comentat la gran notícia en blanc i blau del dia, que és la presència de Joselu a la llista de convocats de la selecció espanyola, de Luis de la Fuente. Hem sentit també el futbolista de l'Espanyol, que s'entrenarà aquesta tarda amb els seus companys. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Per preparar el partit de demà a Cornellà al Prat davant del Celta, un partit importantíssim per l'Espanyol, que recordem afronta la jornada a un sol punt de la zona de descens.
Sí, a les 16:30, rueda de premsa de Diego Martínez, previa al partido de mañana contra el Celta, un encuentro con tintes de final, porque el Español, como comentas, está a un punto del descenso, aunque todavía quedan 13 jornadas para acabar la liga, es decir, 39 puntos, que desde luego son muchos puntos en juego para que el Español incluso sea parte del descenso con cierta holgura si el equipo comienza otra vez a funcionar. La principal incógnita es saber si Brian Oliván se ha recuperado del golpe que le impidió jugar en el Bernabéu. Estuvo en la convocatoria, pero se quedó en el banquillo, no jugó ni un minuto, y del que, según el propio lateral, comentó durante la semana, aún no se ha recuperado al 100%. Está a posible ausencia, trastoca los planes de Diego Martínez, porque si Oliván es baja, Diego Martínez podría repetir con Cabrera en el lateral izquierdo, como pasó en Madrid, o jugar con una línea de tres centrales y dos laterales ofensivos. Así las cosas, el once sería Pacheco en portería, Gil, Montes, Sergi Gómez, Cabrera. Vamos a suponer que Cabrera va a ocupar la plaza de Oliván, que no está al 100%. Vinicius, Denis Suárez, Darder, Puado, Braithwaite y Joselu. Por lo que hace referencia al Celta, se especulaba con que Aspas tenía problemas físicos. Finalmente está en la convocatoria. Los que sí que no van a venir a jugar a Cornellà serán Mingueza, Marchesín por lesión y Óscar Rodríguez por sanción.
Perfecte, a veure què s'explica d'aquí una estona el míster Diego Martínez, i repeteixo, felicitar a Joselu, que ens encanta que estigui al davanter de l'Espanyol a la selecció espanyola. Per cert, dono ara les dues entrades dobles per anar demà a veure l'Espanyol Celta, partit vital per l'Espanyol, per les dues primeres trucades al 93-270-37-77, 93-270-37-77. Ara, les novetats del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Té partit difícil demà, Vallecas, eh?
Sí, i ja tenim llista per jugar demà a Camp del Rayo, llista de 21 futbolistes sense els lesionats. No hi ha sorpreses d'última hora. Aleix García, Yangel Herrera, Jan Couto, Àlex Callens i Brakebe. Per cert, Arnau i Riquelme, que estan en aquesta llista, són també notícia avui perquè han estat convocats per la selecció sub-21 d'Espanya de cara als partits de preparació de l'Eurocopa de l'estiu vinent davant Suïssa i França. De cara a demà, aquest Rayo Girona d'un quart de cinc de la tarda, el Girona arriba amb 30 punts, 4 per sobre del descens, però amb dues derrotes seguides. El Rayo és setè, amb 35 punts, grandíssima temporada la que està fent el conjunt cantrera Iraola, però a casa només ha sumat una victòria als últims 6 partits. Un Girona que comença a viure sense Aleix García. Recordem, lesionat, 5-6 setmanes de baixa. Demà podria posar Mitchell un 11 format per Gazzaniga a la porteria, línia de 4 en defensa amb Arnau, Santi Bueno, Bernardo i Miguel, Oriol Romeu i David López, juntament amb Borja García al mig del camp, i a dalt els tres de sempre. Recordem que després d'aquesta jornada hi ha aturada de la Lliga perquè hi ha compromisos de seleccions, és a dir, que la càrrega de minuts no fa falta dosificar-la. Riquelme, Sigankov i el Tati Castellanos.
Sort al Girona demà a Vallecas, tot això a primera divisió, a segona, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
A l'Andorra rep demà l'Eivissa.
A les dues de la tarda, en un partit on els de Saràbia arrenquen amb 9 punts de matalàs sobre el descens i 12 de diferència sobre la promoció. Després de guanyar Cartagena, el repte és enllaçar dues victòries seguides en Lliga. Això no passa des del mes de novembre. Si més no, la plantilla s'ha tret un pes de sobre després de l'última victòria i ara mira d'una altra manera cap endavant. La visió és d'Ivan Gil.
Sí, yo creo que será un partido totalmente diferente. Creo que Cartagena era un rival que era mucho más vertical y nos vinieron a presionar arriba. Y yo creo que esta semana el Ibiza yo creo que se va a encerrar atrás, que nos dejarán jugar para poder salir a la contra y generarnos problemas atrás. Estos partidos son los que más engañan, los que más tienes que tener cuidado en todos los detalles y es donde el equipo tiene que estar preparado para sumar los tres aquí en casa.
Disponible Héctor Ebel, després de sanció, Altimira i Mármol estan amb 4 grogues i haurà a la prèvia un homenatge a la plantilla tricolor que va conquistar la primera Copa Catalunya del Club de l'Andorra allà per l'any 94.
I la jornada de la primera ref com es presenta, Gil?
Doncs mira, amb una finalíssima, demà a les 5 de la tarda, a Lezama, per la supervivència, Bilbao Atlètic Sabadell, no se n'amaga el tècnic arlequinat Miqui Lladó.
Hem d'entendre la realitat, el dissabte juguem contra l'Atlètic Club, que és un filial i evidentment doncs té armes suficients per guanyar-te, però que va a cua de la categoria. Per tant, nosaltres hem de guanyar a l'Ezama i hem de guanyar contra la UD. Però és que el dissabte és que, bueno, ens juguem la vida, però claríssim.
També demà a les 7 de la tarda el Barça Atlètic visita el Real Unión en l'estadi Umgal, en aquesta clàssica goma d'estar a un punt o dos de la promoció, mentre que diumenge a les 12 el Cornellà intentarà puntuar a Morevieta, mentre que el Nàstic rebrà a les 6 al Calahorra.
I tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt de futbol femení, Sílvia, perquè a la Lliga Femenina el Barça juga avui a partir de les 7 de la tarda contra el València.
S'ha avançat a divendres aquest partit per tenir més temps per preparar el duel de Champions de la setmana que ve, dimarts al camp de la Roma. Clàudia Pina es baixa per un esquinç al turmell dret. Se'l suma les de Mariona Caldente i Alexia. Arriba el València, sisè classificat, i el Barça defensa el liderat amb 7 punts sobre el Real Madrid. Busca batre més el seu propi rècord d'imbatibilitat, 962 minuts. Està a 16 d'assolir-ho. Jonathan Giraldez remarca la importància de seguir assolint reptes.
Crec que aquesta dada que nosaltres estem aconseguint o que estem a punt d'aconseguir, li hem de donar continuïtat, no només el temps que queda per batre aquest rècord, sinó també per fer-lo més gran. Hem de tenir aquesta mentalitat d'evitar que els equips contraris es pugui crear ocasions de gol, perquè crec que això també s'aproparà molt més a l'èxit.
Són 10 jornades i mitja sense encaixar cap gol a la Lliga F al Barça. Per cert, aquest matí, declaracions importants d'Aitana Bonmatí al diari Ara. M'agradaria apropar postures amb la federació i que això no sigui una guerra. Sembla complicat perquè la federació no està gaire per la labor.
Sílvia, gràcies.
És l'hora dels adeus. Gràcies a tu i a tots
vosaltres. La Sílvia
vosaltres.
És el darrer dia de la Sílvia a la COPE,
sí,
avui.
Sí, marxo a buscar nous camins professionals.
Han estat uns quants anys, eh?
Molts. Des de Com Ràdio, buf, no sé quants.
I aquí a la COPE, quants,
aquí 13,
ara?
Aquí 13.
Uf.
Sí, sí, 2010.
Doncs què vols que et digui, Sílvia? Que gràcies per tot.
Ha estat un plaer.
Estem en contacte.
Sí, senyor, sempre. Sou la meva família.
I
ja
sobretot que siguis molt feliç.
Gràcies.
I et anirem emprenyant per demanar-te algun telèfon.
Sempre. La meva agenda és la vostra, ja ho sabeu.
Un pató, Sílvia, gràcies.
Un pató, gràcies, adéu.
Hoy no se habla de otra cosa.
Teniendo en cuenta cómo es la plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
Primero te doy mi opinión. Yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024.
¿Pero no 2024?
Sí, sí.
Que me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir a las 11 y media tuviera dado paso.
No.
Mete el tío 5 goles, es el protagonista.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto...
Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Obrim el bloc poliesportiu, que hi ha moltes coses i molt guapes. Comencem amb bàsquet, Albert, que tenim sí. Un molt bon partit d'Eurolliga avui al Palau, Barça-Estrella Roja.
Sí, un partit ballori que gairebé és una final, perquè recordo que el Barça ve de dues derrotes seguides a Europa, Olympiacos i Fenerbahçe, i perquè no té marge sobre el tall de caps de sèrie sobre el cinquè, és a dir, que perilla el factor pista al play-off pel Barça. El Barça ara és quart, suma 18 victòries per les 17 de Fenerbahçe, que és cinquè, però el conjunt turc té un partit pendent que recupera la setmana vinent. Per tot això, només val guanyar l'Estrella Roja. Divanovic a la banqueta, Campazzo i Vildoza, entre d'altres, a la pista. Un conjunt al serbi que és 14è, amb 12 victòries, busca apurar les opcions de ser al top 8 i encadena dues victòries seguides a Europa. En 30 segons, el tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius, resumeix la importància del partit d'avui.
Entramos la fase ya final de temporada regular, que cada partido tiene muchísimo valor para los equipos que está peleando para ventaja de campo, para equipos que está peleando para entrar en el playoff, y es, ¿no? Ya empezamos a hablar un poco que cada partido ya tiene valor de oro, ¿no? También tenemos que pensar que venimos de dos derrotas en esta competición y nosotros necesitamos una victoria. Así que partido importantísimo para nosotros.
Recordem que Corey Higgins segueix sent dubte per una lumbàlgia. L'Estrella Roja ja va posar molts problemes al Barça a la primera volta. Tenim Valladolid Athletic Club per obrir la jornada 26 a primera, a la Lliga Santander de Futbol, o sigui que tenim futbol i bàsquet amb aquest Barça-Estrella Roja que arrenca a 2:15 al Palau Blaugrana. Allà hi serem.
T'escoltarem amb atenció. Albert, gràcies, que vagi bé.
Gràcies, Ballori. Bon cap de setmana, que vagi bé.
Aquest cap de setmana tenim també Copa Sobal d'handbol a León, amb la presència de dos equips catalans, el Barça i el Granollers. Juan.
Así es, se juega en León entre el sábado y el domingo y como cada vez que se trata de una competición nacional, el Barça parte como claro favorito. Los azulgrana se enfrentan en la primera semifinal Cuenca en busca de la 18ª Sobal, título que han levantado las últimas 11 ediciones de manera consecutiva. Las novedades es la baja del extremo Hampus Bane, lesionado para un mes, y entra en su lugar Ian Barrufet, hijo del mítico David y que a diferencia de su padre juega de extremo, tiene 18 años, 1,95 de altura, campeón sub-19 de Europa con la selección española y es el máximo goleador del filial. El portero Gonzalo Pérez de Vargas advierte que los rivales salen a muerte contra el Barça porque es cuando más opciones tienen de ganar un título.
La resta d'equips fa un esforç, sap que és quan més oportunitats tenen de guanyar-nos i no volem confiar-nos, volem anar 100% concentrats, tenim baixes, portem molts jugadors, molts minuts i molta càrrega, però crec que hem de fer un esforç ara mateix per poder preparar bé la Copa del Rei als quarts de final. S'afronta, com sempre, el Barça. Es un título amb la intenció de guanyar.
El partido comienza a las 6 de la tarde, a las 20:45, segunda semifinal entre el Granollers y el Ademar, equipo anfitrión. Los vallesanos vienen de caer eliminados ayer en la Copa del Rey en la pista de La Rioja por 34-30. Ademar tiene las bajas de Borges, Boscos y Milolajevic. El equipo en Liga, el equipo leonés, por cierto, goleó 43-32 al catalán en el mismo escenario de la semifinal. Esteban Salinas, jugador del Granollers.
Si estamos bien, sobre todo en defensa y en portería, tenemos grandes opciones. Pero bueno, fácil no va a ser, es un equipo duro en defensa y en ataque con mucha variedad, lanzamiento de afuera, un gran central, Juan Castro, y con gran portería. Y con ganas de estar ahí en una instancia más donde están los cuatro mejores equipos de la primera vuelta, así que con mucha ilusión de competir en esta competición.
La final, que bien podría ser una final catalana entre Barça y Granollers el domingo a las 19:30.
A ver si es brutal. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Well done. Torna a haver moltíssima gent enganxada a la Fórmula 1. Tenim aquest cap de setmana el Gran Premi de l'Aràbia Saudita, el segon de la temporada, després dels primers entrenaments lliures. Ha marcat el millor temps Verstappen, segon Checo Pérez, tercer Fernando Alonso, Carlos Sainz, setè millor temps. Estarem aquest cap de setmana i sobretot diumenge a la tarda molt pendents novament de Fernando Alonso i el seu Aston Martin després del podi del primer Gran Premi. Així ho veu de cara al cap de setmana Alonso.
Paciencia, no creo que sea ahora mismo posible, sobre todo con un Red Bull tan fuerte, ¿no? No creo que ni para nosotros, ni Ferrari, ni Mercedes podemos realísticamente pensar en una victoria. Pero bueno, si estás entre los cuatro o cinco primeros, siempre hay carreras que pasan cosas, siempre hay abandonos, siempre hay un pit stop que puede salir mal, un safety car que te puede ayudar. Lógicamente las posibilidades aumentan, pero no es algo que tengamos ahora entre ceja y ceja.
Doncs la cursa, apunteu bé, diumenge a les 6 de la tarda. Pendents d'Alonso i també pendents d'un altre gran de l'esport espanyol, Carlos Alcaraz, que jugarà a semifinals a Indian Wells. Ha superat aquesta passada matinada a Félix Auger, Aliassim, per un doble 6-4. Demà juga a semifinals contra l'italià Jannik Sinner. Alcaraz, encantat amb la victòria sobre el canadenc per fi.
La verdad que es una maravilla, ¿no? Ganarle a Félix por fin, tres veces que me había ganado y bueno, pues ganarle de la forma que lo he hecho, jugando a un gran nivel, restando probablemente uno de los mejores partidos de los que he restado y muy, muy contento y de poder jugar otras semifinales aquí en Indian Wells, un partido contra Sinner que va a ser muy, muy complicado y nada, voy a disfrutarlo al máximo.
Recordem o recordo que si Alcaraz es capaç de guanyar Indian Wells, recuperarà el número 1 mundial.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
I encara un parell de coses més, que aquest diumenge tenim la Marató de Barcelona, sempre espectacular. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, una marató que torna a la normalitat recuperant les xifres de participació prepandèmia. Aquest any correran 15.100 persones i venen des de 119 països diferents. De fet, el 55% de corredors són de fora d'Espanya. Però si hi ha una cosa especial en aquesta edició és que per primer cop és Golden Label, convertint-se en l'única d'Espanya amb aquesta etiqueta i la tercera d'Europa. Què implica ser Golden Label? Doncs escoltem a Mauro Llorenç, director de la prova.
L'etiqueta Gold Label són unes etiquetes que otorguen les World Athletics a través de la IAAF, que és la màxima organització del món de l'atletisme, i segons els criteris organitzatius que hi hagin, així com a premis per èlit, serveis pels participants, recorregut, doncs t'otorguen unes etiquetes. I per primera vegada tenim l'etiqueta Gold Label, que comporta això, doncs tenir millors premis pels guanyadors, això importa, suposa que hi hagin més atletes millors amb millors marques, i pel popular doncs tenir una sèrie de cervells mínims, pues uns avituallaments de 300 metres, que sigui selectiu, que hi hagi fruita, que hi hagi gels, que hi hagi a partir del quilòmetre 25 a 2,5 en vez de cada 5, dutxes, postcursa, guardarroba, una expo, etc. Pues que fa que l'experiència sigui molt millor per participant.
Com deies, és aquest diumenge, tindrà un recorregut íntegrament urbà i sortirà a les 8:30 del matí de l'Avinguda Maria Cristina.
Gràcies, Paula. Que vagi bé.
Merci a vosaltres.
Acabarem dient que ja sabem on es farà la regata preliminar de la Copa Amèrica del 2024. Serà a Vilanova i la Geltrú.
Gil, superstar!
Bueno, no hay minuto Gil que pugui fer justícia al que ha estat el pas de Silvio Ortiz aquests 13 anys últims a aquesta redacció d'Esports Copé, bàsica i fonamentalment no per la seva eficàcia al seu lloc de feina, que l'ha tingut, sinó per aguantar-me. Això ja val pràcticament...
Això val per la Sílvia i val per tots.
Sí, però com la que marxa és la Sílvia... No marxaràs tu, no?
No.
Ah, vale. Bueno, no te quejarás, ¿no? El estropicio de Altin Top y Kluivert con las bolitas, ¿eh? Después hablamos de bolitas calientes y tal. Bueno,
oye, está pitjor, Gil, va,
no pasa nada. No, estic content perquè feia molt de temps que no vivia una roda de premsa d'un seleccionador espanyol tranquil·la i sense acritud. Escolta, li han d'haver donat l'Oscar a Paul Pierce, jugador dels Celtics de Boston, final del 2008, Boston Lakers, NBA, en un moment del primer partit, al tercer quart, Paul Pierce té una caiguda, surt en cadira de rodes, tothom espantat, què tindrà? Després torna a la pista com si no hagués passat res, i això va quedar com un misteri, fins que fa pocs dies Paul Pierce va confessar que tot allò era cuento i que l'únic que tenia era ganes d'anar al lavabo. Valga'm Déu, nostre senyor.
Un apretón.
Sí, un apretón. Un apretón en cadira de rodes. Bueno, última hora, Batllori. Llista de Portugal, de Roberto Martínez, la primera. Ha entrat Cristiano Ronaldo. Apel·lació manté les sancions a Iza Carcelén i Ledesma, els jugadors del Cádiz. El club va al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Primeros libres del Gran Premi d'Aràbia Saudí. Primero Verstappen. Segon, Checo Pérez. Tercer, Fernando Alonso y al seu Aston Martin.
Gracias, Gil.
Lo mejor en lo personal, Batllori.
Lo peor en lo deportivo, marxo...
Sí, i a ver por dónde salimos con el de negro.
Marxo actualitzant l'enquesta en clau Barça. Guanya el Barça el clàssic de diumenge. Heu votat la majoria, el 61% que sí. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.